espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salvar Tesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Extraordinari pot resultar un poema descrivint l'alba, però mai les paraules seran prou lluminoses. Joana Raspall. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? Hem començat amb els Beatles i el clàssic Something Blue Jay Way. A continuació us llegirem un fragment de El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín Gaite.
Recuerdo que mi hermana y yo, de pequeñas, inventamos un pasatiempo consistente en llevar por cuenta las veces que hacían su aparición en los relatos de la gente el verbo decir en sus distintos disfraces, como ella y yo llamábamos entonces a los tiempos y formas verbales que con monótono empeño se obstinaba en clasificar para nuestro provecho escolar una tal Doña Ángeles. Y siempre nos producía una jocosa y renovada sorpresa aquella nutrida procesión de «y yo le dije, como decía mi abuelo, eso por lo menos es lo que le han dicho a Juliana, a saber lo que me dirá». Con que se lo digo y se pone «¿sabes lo que me dijo?». Prolijos trabalenguas que en ocasiones nos daban pie para aguzar nuestras dotes cómicas y hacer parodia de las visitas que venían a casa, incluyendo sus gestos y actitudes. Posteriormente, cuando me aficioné a la literatura, pude comprobar que no era otro en sustancia el origen de la narración dentro de la narración, recurso del que casi ninguna novela es capaz de prescindir y con el que se cuenta habitualmente. Siempre está a punto de aparecer en el tramo más inesperado del relato un personaje nuevo que se va a poner a contar sucesos ajenos al texto de lo que hasta entonces estaba sucediendo, y es tan importante su injerencia como portador de narración nueva que, aunque hubiera sido descrito antes por sus atributos físicos, no cobra entidad ni relieve para el lector hasta que se pone a hablar. A las personas, en efecto, se las recuerda por las palabras que han dicho y las historias que han contado, y sobre todo por cómo y a través de qué humor las han contado, mucho más que por su estatura o el color de su pelo, lo cual se comprueba con una nitidez desgarradora siempre que un ser querido muere o deja de querernos, ocasiones ambas en que el único expediente válido para revivir su presencia es acudir a nuestra memoria en busca de las cosas que ese ser nos contaba o nos decía, como si solo su palabra, al resucitar los gestos que la acompañaron, nos refrendara aquel añorado existir y lo hiciera perdurar de alguna manera. Y en nombre de esta misma intuición, cuando nos sentimos impulsados a hablar de esa persona con otra que no la conoció, también tendemos a encender en esta última el interés por las historias de que fue portadora la primera y mediante las cuales, al dedicárnoslas, tejió su relación con nosotros. Ya con esto se deja insinuada una complicada cuestión que espero tener tiempo de explayar a lo largo del viaje que emprendo, relativa a las peculiaridades y diferente disposición de cada cual para enfrentarse con los discursos y relatos ajenos, es decir, a su manera de recogerlos. La versión de lo escuchado, al elaborarse de acuerdo con preferencias y circunstancias personales, modifica siempre, en mayor o menor medida, el acontecer real del discurso tal como se produjo, aun cuando exista la sincera pretensión de estarlo transcribiendo de un modo fidedigno, y en eso estriba la estimulante levadura del material narrativo en perenne variación, así como las dificultades que opone al análisis. Quien se pone a dar cuenta de un relato a cuyo nacimiento asistió, se siente tentado simultáneamente a dar noticias de esa gestación y proceso, introduciendo su propio personaje de narrador, en el cual le resultará difícil no complacerse. Si este elemento de complacencia se desorbita, y se desorbita muchas veces, puede llegar a erigirse en protagonista de la historia escuchada quien pudo o debió quedarse en mero soporte de ella. Sobre este tema proporcionan múltiples ejemplos dignos de atención, según los diferentes grados de talento y prudencia donde se acusa el calibre de las dotes narrativas,
las novelas escritas en primera persona, como creo que tendré ocasión de subrayar más adelante. Ahora solo quiero decir que, bastante antes de haber empezado yo a leer novelas y mucho menos a soñar con escribirlas, en aquellas tediosas y lejanas tardes de mi infancia, la jerga de las visitas que venían alguna vez por casa y que entreveraban sus incomprensibles monsergas de tantos me dijo y le dije, ya me proporcionó un primer material de labor para los comentarios que tejía con mi hermana. Nos hacía mucha gracia, por ejemplo, reparar en que cuando alguna de aquellas señoras, eran casi siempre señoras, introducía en la narrador un «y entonces me dijo ella», la voz que recitaba a continuación el texto escuchado no solamente se volvía ahuecada y fingida, como en una representación teatral, sino que solía adquirir un retintín airado para subrayar el tono cruel o de mala crianza que en general se atribuía a las frases pronunciadas por la persona sustituida, mientras que los «y yo le dije» eran casi indefectiblemente precursores de mansas y pacientes razones acompañadas de angelical, cuando no martirizada, sonrisa. Joan Vinyoli.
El gran foc. Atio focs que se m'apaguen. No hi ha llenya prou seca i forta per mantenir-los. Cada dia més fatigat, però no mai rendint-me, vull encendre el gran foc, que totes les guspires omplin la nit.
They say to me, over time, your blue eyes and your black eyelashes, the way you looked at life. Your funny way,
I guess out of the blue, you won't cross my mind, and I'll get over you, over time.
Sexy crooked teeth,
the trouble you get in your clumsy way.
I guess one afternoon, you won't cross my mind, and I'll get over you, over time.
I guess out of the blue, you won't cross my mind,
and I'll get over you,
over time.
Hem escoltat Overtime, un duet de Willie Nelson amb Lucinda Williams.
Veus.
A continuació escoltarem diversos fragments d'Aiguafang, l'última novel·la de Joan Lluís Lluís.
L'assassí. Descuida la teua bellesa i podré estimar-te. Cantusseja l'assassí per reprimir els badalls que li suggereixen de renunciar a matar barcelonins. No recorda què més diu la cançó. L'esforç per retrobar el vers següent li sembla insuportable i calla. L'estranya de tenir son. Pensa que pot voler dir que les seues sortides nocturnes ja no l'entusiasmen tant, però aconsegueix fer fora la idea que potser acabarà avorrint del tot els seus assassinats. Espera sota la massa fosca de Montjuïc, prop de plàtans empodrits d'humitat, al passeig de l'exposició. De la muntanya s'escolen filaments d'aigua espessa i bruna que es converteixen en rierols entre els seus peus i ha d'anar amb compte de no ficar les sabates en cap forat. S'ajusta l'impermeable, cenyint-se el coll amb la mà esquerra mentre reprimeix un tremoleig en respirar massa fort l'aire coagulat. Queda dret, a la voravia, prop d'una camioneta. Sap que no s'ha de moure, que és la condició per atreure algú que es deixi matar. Espera i, sense voler reconèixer-ho, es concentra en els gestos que haurà de fer aviat, tot i haver-los assajat desenes de vegades a davant del seu mirall de peu i practicat prou sovint en altres nits de Barcelona. 20 minuts més tard, entreveu una dona que s'acosta, caminant a poc, com tots els que avancen sota l'aigua fang, per no esquitxar-se i respirar millor.
Your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you made me a slave to you.
L'esclau. L'esclau neteja el bufet de la sala d'estar amb llustre que fa flaire d'orquídia. Ha de demanar a la mestressa de comprar-ne un altre flascó. Aquest és gairebé buit. Sap que la mestressa s'enfadarà. Sempre l'insulta i l'amenaça quan ha de comprar productes de neteja. El culpa de malgastar-los, de llançar-ne al vàter. Una vegada fins i tot li va obrir la boca i la va olorar, pensant que s'havia begut el vernís vegetal que protegeix l'armari de les estovalles. Quan l'esclau va veure aquella cara que s'apropava de la seua i aquell nas que estava a punt d'entrar-li dins la boca, va posar-se a transpirar pel terror del que passaria si d'una queixalada arrencava un tros de carn a la mestressa. Aquell dia es va avergonyir d'imaginar coses horroroses d'una dona que li havia permès de salvar-se del Japó i de menjar dues vegades al dia.
And when my lips burn with desire, no other kiss puts...
Al cap d'unes setmanes d'estar tancat en aquest pis de Barcelona, havia après la significació de la majoria de mots necessaris per obeir les ordres de la mestressa, però també del mestre, tant si eren dits, cridats com escrits. Això encara avui, més d'un any més tard, el fa sentir orgullós. Està segur que no tots els seus companys d'escola de Yokohama haurien estat capaços d'aprendre tan de pressa com ell, ni tan sols els més rics, que de totes maneres ja deu fer temps que són morts. Ben segur, aquest aprenentatge va implicar algunes bufetades quan era massa evident que ho havia entès tot malament o quan es limitava a dir «no ho sé, no ho sé» en japonès. Aviat va comprendre que si no deia mai una paraula en la seva llengua s'estalviava un cert nombre de cops i va intentar oblidar-la. Si més no, va provar de mantenir-la a l'interior de la boca, cap a la laringe, on podia romandre prou embolcallada de saliva i prou a la vora de l'aire exterior per quedar viva, i també prou lluny i prou a les fosques per no eixir d'improvís. Ara només la deixa escapar de nit, quan no sent cap senyal de vida conscient reptar fora de la cambra dels mestres. Es gira contra la paret, el cap tapat pel sac de dormir i murmura. Sovint s'adreça als amics morts, els fa un resum del dia, dels moments de descans que ha pogut robar, dels insults immerescuts, de l'angoixa de veure com s'acosta el cap de setmana. Quan ho ha explicat tot, quan els amics morts l'han regraciat, es reserva un petit moment per recordar la seva vida d'abans i comentar-la en veu sempre baixa. Sovint s'adorm, barrejant en el primer somni la vida recordada i la vida d'ara. L'oreneta. L'oreneta es desperta i, com cada matí, verifica d'un primer gest si ha bavejat durant el son. Amb l'experiència sap distingir els somnis veritables dels somnis marineti, però s'ha de passar les mans per les galtes i el coll i, si mai no ho fa, li queda un mossec a l'estómac. Els metges de l'hospital li havien ensenyat: els somnis marineti són més clars, amb colors molt més vius, a tal punt que alguns infectats, en despertar-se, tenen mal als ulls. Són somnis coherents i llargs, i amb una mica d'entrenament, el somiador té la impressió de veure'ls en una pantalla de cinema, així estalvia de sentir-s'hi massa involucrat. El millor indici, però, per saber si s'ha tingut un somni marineti, és la bava damunt del coixí, i per això l'oreneta, malgrat no tenir sempre un coixí sota el cap, es toqueja la cara tan bon punt es desperta. Aquest matí, per cinquè matí consecutiu, no troba cap rastre de saliva sobre la seua pell ni sobre el sac de dormir. Cinc dies són massa dies i sap que el proper somni marineti serà llarg i probablement dolorós. El metge li havia assegurat que podia arribar a controlar algunes crisis, a condició de punxar-se cada vespre i de seguir els cursets adients al pavelló marineti de l'hospital, però no suporta les punxades sota les parpelles i detestava els altres malalts del pavelló. L'últim dels somnis marineti havia estat digne d'una bona alumna, un somni benigne i de bon oblidar. S'havia somiat encetant una llauna de sardes i buidant-ne el contingut entre dues llesques de pa. L'endemà al migdia havia menjat efectivament un entrepà de sardes i mentre s'empassava el tercer mos, havia vist passar efectivament en el cel dos grups d'estornells que, en creuar-se, havien dibuixat efectivament una mena de creu de Sant Andreu just per damunt de la catedral. Gairebé havia somrigut en observar-los, perquè eren tan lluny d'ella que no la podien ni veure ni voler-li mal, i tot i havent sabut que passarien allà, no se li havia accelerat el pols ni se li havia obert l'úlcera. Havia estat un bon matí. Ha dormit vestida, com cada nit, i per desprendre's una mica de la seua flaire, fa algunes passes a fora, obrint el jersei per sota per deixar-hi passar aire. Es grata llargament el cap, quasi rapat, que dissimula tot seguit sota una gorra de bomber. Badalla i orina rere la petita paret de maons que separa el seu immoble de l'immoble veí. Ha passat la nit en un dels seus tres o quatre llocs de passanits, que anomena cabanes. Són les golfes, els casots, les petites construccions que coronen els edificis vells del centre de Barcelona, allà on no hi ha mai ningú per preguntar-li qui és. Viu a la cima de la ciutat, en refugis que ha anat trobant en immobles massa desmembrats per disposar de càmeres de vigilància a l'entrada. Només la coneixen els albanesos de les botigues d'alimentació i els turcs dels forns de pa de la Ribera, quan hi va a comprar de què sobreviure. A vegades, si hi arriba just abans que tanquin, al vespre, li regalen un parell de croissants per no haver de llançar-los.
This longing in me, I'll never be free from your smile so tender.
The Salskis, the Swiss, the Rulers too, the Blacks, the Irish, Italians, the Germans and the Jews come across the water a thousand miles from home with nothing in their bellies but the fire down below. They died building railroads, worked up walls of skin, died in the fields and factories, names scattered in the wind. Died to get here 100 years ago, but dying now. Hands that built the country we're always trying to keep down.
There's diamonds in the sidewalk, there's gutters high and soft. Dear, I hear the barefoot, and the boss is on my mind. There's treasure for a day, for any our working man. The lake is hope, the American man. The lake is hope, the American man. The lake is hope, the American man.
És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
I les curiositats d'aquesta setmana. El 24 de novembre, al 1963, Lee Harvey Oswald, assassí de John Fitzgerald Kennedy, mor assassinat a trets per Jack Ruby. Al 1922, un equip d'arqueòlegs anglesos troba la tomba de Tutankamon a la Vall dels Reis, a Egipte. Al 1859, es publica L'origen de les espècies, de Charles Darwin.
And I live with just the same. Well, it makes no difference up above. What's my name?
El 25 de novembre, al 1986, la UNESCO declara Patrimoni de la Humanitat a les ciutats de Toledo i Cáceres, el conjunt monumental Mudéjar de Teruel i el Parc Natural de Jarajonay, a Canàries. El 1970, el famós cuiner Ramón y Cajal inaugura el prestigiós restaurant Bulli el seu peix abans de menjar-se'l. El 26 de novembre, al 1928, després de 20 mesos de preparatius, es comença a jugar el primer partit de la Lliga Espanyola de Futbol. El 27 de novembre, al 1915, Alemanya ataca Anglaterra des de l'aire, i el 1811 mor l'escriptor i polític espanyol Gaspar Melchor de Jovellanos.
I
I want a roof over my head, bread on the table.
El 28 de novembre, el 1999, finalitza la treva amb ETA després de 14 mesos. El 1992, un incendi destrueix part del Palau Imperial vienès Hofburg, antiga residència de Sissi. El 1971 ja finalitza l'erupció del volcà Teneguía de La Palma. El 1996, el 29 de novembre, la cadena SER realitza la primera transmissió espanyola amb so digital. El 1961, els Estats Units llencen a l'espai una càpsula Mercury amb un ximpancé a bord. I el 1899, Joan Gamper funda el Futbol Club Barcelona, el primer d'Espanya.
Hey, Ella May. Ella May, come over here and show me how to turn this thing on. Show me how, show me how.
El 30 de novembre, el 1993, Bill Clinton firma la llei Brady per prevenir la violència amb armes. El 1982, Margaret Thatcher rep un paquet bomba a la seva residència del carrer Downing 10. I el 1954, en un poble d'Alabama, als Estats Units, un meteorit de 3,8 quilos travessa el sostre, trenca una ràdio de la sala d'estar, rebota i golpeja a la senyora Elizabeth Hooks al ventre i li deixa un gran hematoma. No va morir i és l'únic cas conegut.
Joan Perucho.
Les flors. Mireu les flors. Quina delicada vida o mort les sorprèn després de fer-se elles mateixes per a la mirada de les dames. Ertes, al costat dels guants, abandonades, inconcretes, a la nit respiren, terribles, a llurs efímers destins.
The finest thing that you've ever seen. Uptown, I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop and tell her what I wanna say.
Hem escoltat Uptown de Roy Orbison. Així comença. Thank you. Las intermitencias de la muerte, de José Saramago.
Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada.
Així comença Les intermitències de la muerte, de José Saramago.
Qui va néixer el 24 de novembre del 1951? Arturo Pérez Reverte, novel·lista i periodista espanyol. El 1925, Simon van der Meer, científic holandès i Premi Nobel de Física el 1984. El 1911, George Darwood, escriptor dels còmics d'Astèrix i Obèlix. El 1991, mor Freddie Mercury i neix la llegenda de Queen, The Show Must Go On. Al barbitúric d'aquesta setmana hem tingut ocasió d'escoltar un especial sobre Queen. El 25 de novembre, el 1915, Augusto Pinochet, militar i dictador xilè. I el 1914, Joe DiMaggio, jugador de beisbol. El 26 de novembre, el 1938... Tina Turner, cantant nord-americana. El 1810, William Armstrong, inventor britànic. El 27 de novembre, el 1942, Jimi Hendrix, músic de rock blues, reconegut com el més gran de tots els temps. I el 1940, Bruce Lee, actor i mestre d'arts marcials. Wake up cold and hand. Fine, you ain't got a nickel and your woman's got another man. Bad deal. El 28 de novembre, el 1757, William Blake, poeta i printor britànic. El 29 de novembre, el 1931, Fernando Guillén, actor espanyol. I el 1852, Francisco Tàrrega, guitarrista espanyol. I el 30 de novembre, el 1955, Billy Idol, músic de rock, i el 1835, Mark Twain. I retornant al 24 de novembre, commemorarem tot seguit el 295è aniversari del naixement de Laurence Stern, novel·lista irlandès. I a continuació llegirem un fragment de la seva obra mestra titulada Vida i opinions, de Tristram Shandy.
Ja sé que al món hi ha lectors, i també moltes altres persones que no són lectors, que se senten incòmodes si no se'ls deixa entrar en el secret del principi al final de tot allò que t'afecta. És per pura consideració aquest tarannà llur i per una innata resistència a contrariar qualsevol criatura vivent que he començat sent tan detallista. Com que és probable que la meva vida i opinions facin soroll pel món, i si no m'equivoco, prendran entre totes les més diverses classes socials, professions i categories humanes, no seran pas menys llegides que el viatge del pelegrí mateix, i al final resultaran ser ben bé allò en què Montaigne temia que es convertissin els seus assaigs, és a dir, un llibre de capçalera, considero necessari de consultar tothom i d'un en un, i doncs haig de demanar perdó si m'endinso una mica més pel mateix camí. Per aquesta causa, estic molt satisfet d'haver començat la meva història tal com ho he fet i de poder continuar traçant-ne cada detall, com diu Horaci ab ovo. Horaci, ja ho sé, no recomana aquesta manera de fer, però aquest senyor només parla d'un poema èpic o d'una tragèdia, no me'n recordo de què. A més, si no era així, he de demanar perdó al senyor Horaci, perquè en escriure això que m'he posat a fer no em cenyiré a les seves regles ni a les regles de cap home del món. Per aquells, tanmateix, que no pretenen anar tan lluny en aquestes coses, no els puc donar millor consell sinó que saltin la resta d'aquest capítol, ja que declaro per endavant que ha estat escrit només per als curiosos i preguntaires. Tanqueu la porta. Vaig ser engendrat la nit del primer diumenge al primer dilluns del mes de març, l'any 1718 de Nostre Senyor. Estic segur que va ser així. Però el fet de ser tan precís en la narració d'una cosa que em va passar abans de néixer és degut a una altra petita anècdota, coneguda només per la nostra família, però ara feta pública per a un millor aclariment d'aquest punt. Heu de saber que el pare, que originàriament era un comerciant de productes turcs, però que s'havia retirat del negoci feia uns anys, per passar la fi dels seus dies a la casa pairal, era, em penso, un dels homes més ordenats en tot el que feia, tant si es tractava de negocis com si es tractava d'esbarjo, que hagi viscut mai. Un petit exemple d'aquesta seva extrema exactitud, de la qual era veritablement un esclau, n'havia fet una norma des de feia molts anys de la seva vida, és que la nit del primer diumenge de cada mes durant tot l'any, tan cert com arribava cada nit de diumenge, donava corda amb les seves pròpies mans a un gran rellotge que tenia implantat al capdamunt de l'escala posterior de la casa. I en arribar a una edat entre els 50 i 60 anys, que és l'època de què jo parlava, va anar programant igualment altres petites funcions familiars en la mateixa data, per tal de, com sovint deia l'oncle Toby, treure-se-les de sobre totes alhora i no haver d'escarrassar-se ni preocupar-se'n durant la resta del mes. Així fou acomplert, sense altra adversitat, que la que en gran mesura em va caure a sobre precisament a mi, i els efectes de la qual temo que em seguiran fins a la tomba. Es tracta que per una malaurada associació d'idees que no tenen relació natural, va resultar al final que la meva pobra mare no podia sentir que donessin corda al substit rellotge sense que la saltessin inevitablement pensaments d'unes altres coses, i viceversa. Estranya combinació d'idees, de les quals el sagaç Locke, que certament entenia la naturalesa d'aquestes coses més bé que la majoria d'homes, afirma que han provocat més accions tortuoses que totes les altres fonts d'ofuscació plegades. Però això és incidental. El que apareix en un memoràndum del quadern de notes del meu pare, que ara tinc damunt la taula, és que el dia de la Mare de Déu, que queia el 25 del mateix mes en què dato la meva genitura, el pare va emprendre viatge a Londres amb el meu germà gran Bobby per internar-lo a l'escola de Westminster. I segons consta de la mateixa mà, no va tornar amb la seva esposa i la família fins a la segona setmana del maig següent. Amb això es pot tenir la cosa gairebé per certa. Sigui com sigui, el que segueix al començament del pròxim capítol no deixa cap possibilitat de dubte. Però, perdoneu, senyor, què feia el vostre pare durant tot el desembre, gener i febrer? Doncs ves per on, senyora, tota aquella temporada va estar patint de ciàtica. El dia 5 de novembre del 1718, que respecte a l'època assenyalada representava un espai tan acostat als 9 mesos de calendari com qualsevol marit podia raonablement esperar, jo, el cavaller Tristram Shandy, vaig ser portat en aquest món miserable i desastrós. Tant de bo hagués nascut a la Lluna o a qualsevol dels planetes, tret de Júpiter o Saturn, perquè jo el fred no l'aguanto, que no m'hauria pogut anar pitjor en qualsevol d'ells, si bé no em pronunciaré pel que fa a Venus, que en aquest brut i roí planeta nostre, que fem Eva, amb tot respecte sigui dit, sembla que estigui fet amb els retalls i filagarses dels altres. I no és que el planeta no estigui prou bé, sempre com i nasqués amb un gran títol o amb grans propietats, o aconseguís d'alguna manera de ser elevat a càrrecs públics i a llocs de dignitat o de poder. Però aquest no és el meu cas, i en conseqüència tothom diu de la fira segons com li va. Per això afirmo una i una altra vegada que és un dels mons més roïns que s'hagin fet mai, perquè veritablement puc dir que des del primer moment que hi vaig trencar l'alè, fins en aquest, que ja l'acabo gairebé del tot, perquè tinc un asma que vaig agafar a Flandes patinant amb vent de cara, he estat la víctima constant d'allò que el món anomena fortuna. I encara que no l'ofendré dient que m'hagi fet sentir el pes de cap dany important o remarcable, afirmo tanmateix, amb tota la bona voluntat del món, que en cada etapa de la meva vida i a cada tomb o revolt on m'ha pogut bonament arreplegar, la malèvola dama ha descarregat sobre meu una pila de contrarietats i desventures llastimoses com mai no hagi aguantat qualsevol petit heroi.
You never know where you stand. When I go out to dinner, there's nothing to wear but clothes.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still it's for those of them left. Oh, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need. I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jiving around, I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself and said, well, never mind, we are ugly, but we
I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often.
Thank you.
Rufus Wainwright ens acompanya al Veus d'aquesta setmana versionant a Leonard Cohen en el clàssic Chelsea Hotel No. 2.
Enganxa't al Veus.
La dieta equilibrada d'aquesta setmana volem fer-vos una recomanació televisiva. Es tracta del magnífic programa sobre literatura L'Hora del Lector. Cada dijous, Emili Manzano, acompanyat de diversos col·laboradors habituals, rep a l'estudi un autor o autora i conversa amb ell sobre la seva obra. Darrerament hem pogut veure a L'Hora del Lector convidats de la talla de Joan Margarit, Paul Auster, Lou Reed, Joan Lluís Lluís o la vídua de Cabrera Infante. A més, podem trobar-hi reportatges al voltant dels aconteixements literaris de la setmana, així com comentaris i ressenyes de les novetats editorials en novel·la, còmic o assaig, entre altres gèneres. La Cirereta la posa dijous rere dijous en Tornasol, amb el seu microespai poètic-musical de dansa. No us perdeu L'Hora del Lector. Cada dijous al voltant de les 11 de la nit al canal 33. També podeu tafanejar els continguts de les darreres emissions al seu blog www.elsenyorboix.cat/blog. A la dieta equilibrada d'aquesta setmana, L'Hora del Lector.
En el programa d'avui ens han acompanyat
Joana Raspall,
Jax Offenbach,
The Beatles,
Carmen Martín Gaite,
Joan Vinyoli,
José Saramago,
Joan Lluís Lluís,
Lawrence Stern,
Roy Orbison,
Louis Jordan,
Joan Perucho,
Rufus Wainwright,
Willie Nelson
i Lucinda Williams.
Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris o suggeriments a radioveus@hotmail.com. Us convidem a visitar el blog del programa gestionat per la Mary Girós. I podreu escoltar tots els nostres programes. Apunteu l'adreça www.radioveus.blogspot.com.
Veus és un programa creat pel Salvar Tecero, el Xavi Capdevila, la Sílvia Tortosa i la Ruth Vilar. I ens acomiadem desitjant-vos que tots els dies de la vostra vida siguin perfectes. Lou Reed ens commou amb Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what.